de vegades, i no és tan habitual, un llibre no és únicament un llibre, és una experiència de lectura que ens interroga sobre la nostra condició de lectors i que és capaç de desplegar les possibilitats quasi infinites de la mateixa acció de narrar. I a més, amb joc, amb metaconsciència, amb paròdia seriosa i no tant, i amb una metafísica de la ficció que, òbviament, demana una intel·ligència literària com la de Robert Cooper. Avui homenatgem, com es mereix, aquesta catedral de la postmodernitat, que és la Festa de Gerald, la novel·la del 86, que és ja tot un clàssic modern i que ara recupera en versió renovada quan es crema, en el català excel·lent de Jordi Larios i amb el pròleg lucidíssim de Laura Fernández. Parlem, per tant, de la Festa de Gerald en particular i de l'obra de Cooper en general amb en Jordi Puntí, amb Borja Bagunyà i amb l'Olf Beltran, que avui ens porta el seu últim llibre, la seva última peça. Es diu Street Cop i l'ha il·lustrat ni més ni menys Kurt Spiegelman. Avui, des de la millor festa possible, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
La tatuata bella al lavoro non ci va. Ha messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita. A consumar le dita per gli altri non ci sta.
Som-hi, obrim avui saludant en Borja Bagunyà, com estàs?
Hola, com vaja?
Jordi Puntí.
Què tal?
I Olf Beltran.
Com anem?
Avui ja us serà convocats per fer una autòpsia, perquè poques vegades surt així de manera explícita un cadàver a la primera pàgina d'una novel·la. Per tant, serà una autòpsia d'una banda, d'un llibre, però també un homenatge a un grandíssim escriptor com és Robert Cooper, tan important per tantes raons, i que ara, a més, tenim la sort de tenir reeditat a Quants Crema, a la Festa de Gerald, que és el llibre que avui ens ocupa en primer pla, de Robert Cooper, amb una traducció d'en Jordi Hilari, us anava a dir nova, no ho és, però sí renovada, per tant, revisada, més ben dit, i un pròleg de Laura Fernández. Robert Cooper, que jo crec que fins i tot d'ell alguna vegada ho ha dit, no?, que és potser la novel·la de la qual està més orgullós, i que és una novel·la de l'any 85 i sobre la qual avui parlarem llargament, d'aquest Gerald, l'anfitrió d'aquesta festa on passen tantes coses, algunes les sabem i altres no, diguem-ne, i que servirà també per homenatjar un autor que està ja a la norantena, és a dir, algú que escriu des de fa molts anys i des dels 60 és un dels noms necessaris quan un fa el repàs d'això que n'hem dit postmodernitat literària, i que també, doncs, en alguns dels casos ha estat celebradíssim també per, no? Com per autors com Quim Monzó, Mas Oliver, bon amic i traductor que també ha tingut. Per tant, avui entrem per la festa, Borja, Jordi, una festa que crec que tots havíem llegit en l'edició anterior de Crema, no? Ja fa uns quants anys, i que ara és una festa doble d'entrar-hi per una literatura que fins i tot jo diria que jo, com a lector, a aquesta relectura dic, hosti, trobo falta això, trobo falta gent que faci, no?, que tingui aquest gest, que et faci pensar, que et faci, com es diu ara, explotar el cap, no?, en plans paral·lels on hi hagi un narrador, però de cop i volta passin coses diferents i totes s'entenguin, no? Això em recordava, hi ha un moment, hi ha un sextet a les noces de Figaro, a Mozart, on ell estava molt content, el compositor, per dir, és de les poques vegades que aconsegueixes que sis veus parlin alhora i s'entengui el missatge, no? Aquí, a vegades, els plans de significació, de narració i d'acció, explícits o implícits, tenen lloc de manera simultània, de vegades de manera fragmentada, i això, aquest repte que fa amb el lector i aquest pacte i aquesta invitació al capdavall a jugar, és una cosa que jo personalment trobo a faltar, i que retrobar-la d'aquesta forma, no sé si s'ho ha passat, ha estat, això, ha estat una troballa, no? Com si fos per primer cop.
Sí, jo ara que portàvem les dues edicions aquí a la taula, sí que recordava amb una certa nostàlgia justament aquesta primera lectura de la Festa de Gerald, que no va ser el primer Cooper que vaig llegir. Després us volia preguntar quin havia estat el primer. Havia llegit abans el Azotando a la doncella. Però sí que va ser la primera experiència allò intensa de Cooper, perquè clar, Cooper té coses curtes, havia publicat abans de la Festa de Gerald, havia publicat la Faula Política, sempre fan novel·les llargues, però aquí se n'havien traduït sobretot les peces curtes, l'això,
Afotant la doncella. 92 pàgines.
Sí, és una coseta curta, se n'havia publicat el Furgó Màgic, no l'Urgón Màgico, el Prix Songs and Descans, que és un títol bastant intraduïble.
Sí, exacte.
Però que és un recull de contes, i jo havia començat una miqueta per aquí, no? Bueno, prosa curta, Kubrick, que ja és molt exigent, que ja és molt salvatge, que és una mica el que deies ara, David, no? Que es desplega, com diu la Laura Fernández del pròleg, no? Sempre sí. Cap a mil direccions. Però després agafes la Festa de Gerald, i són, en aquesta edició no sé si en 300 i pico pàgines, en aquesta nova són més de 400. I entres plenament en el Kubrick novel·lista, que és un Kubrick, ara com deies, no? Que jo crec que barreja dues coses molt importants, que és d'una banda aquesta exigència, aquesta complexitat de tons, de registres, d'accions, de personatges, de fins i tot de paròdies, de referències sí, intertextuals sí. D'aquí, en aquest cas, juga, no? Amb el cadàver a la sala, no? A la casa tancada, on hi ha tot de gent que és sospitosa, amb l'inspector...
Sí, amb el whodunit, no? Aquest gènere.
Amb el whodunit i el... Sí, sí, i allò, a la biblioteca, tots tancats, sí. I ara diré qui ho ha fet, no? Juga amb tot això, i això és una banda que és típicament Kubrick, no? Que és aquesta mena de festa de referències i de textos i de textures, i de l'altra aquest altre, aquest component que tu ara deies del joc. L'altre dia, justament a l'escola, llegíem una entrevista amb el Larry McCaffery, no recordo exactament de quin any, on feien una mica repàs de la seva obra, i Kubrick deia una cosa molt important, i preguntaven per vostè, no? La idea de joc és molt important. I ella hi ha una cosa que em va semblar molt curiosa, deia, clar, en el moment en què tu abandones el significat o el sentit ontològic del món, ho deia així, tot es converteix en una mena de joc. Llavors deia, la pregunta per l'escriptor ja no és quin és aquest significat, o com desvetllar aquest significat, o com representar aquest significat, sinó quina és la teva posició ètica davant del joc. Llavors deia, la feina de l'escriptor és, passa a ser, jugues al joc i ja està. Ja et dediques doncs, a jugar-ho, llavors escrius novel·la de gènere o fas no, novel·la realista, que també és una novel·la de gènere, o el que sigui, o, a banda de fer això, intentes modificar aquest joc, ampliar aquest joc, canviar-ne alguna norma, estripar-lo una miqueta, ensenyar com funciona. I al final deia, és que l'únic que podem fer és o bé entrem de cap al joc, o bé hi entrem i alhora en sortim. I aquesta segona opció una miqueta era la seva, no? I una mica, no sé si us ha passat, però amb el Gerald és això, no? És a dir, veus el joc i t'hi pots llançar de cap i pots començar a jugar, però també veus que Kubrick tota l'estona t'està indicant ei, que això és un joc, eh? I que mira com el jugo aquí, mira com aquí s'estripa una miqueta, i mira com el que es veu per darrere de les bambalines, no?
Sí, 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 totalment. És, per mi és una novel·la excessiva, però sí. Excessiva en sentit positiu. O sigui, necessites una preparació per entrar-hi, però te la dona ell mateix. O sigui, ell mateix, a les primeres 15-20 pàgines, ja et situa i dius, val, doncs... De fet, des de la primera frase, penses, bueno, a veure cap on anem, no? La primera frase és, ningú sabia d'un nombre com és exactament, però... Sí,
cap de nosaltres es va donar al principi del cadàver, no? Al començament ningú es va fixar en el cadàver.
Al començament ningú es va fixar en el cadàver, exacte. I, evidentment, això que et plantejaria un, diguem-ne, un escenari de novel·la policíaca.
Sí, sí. Agatha Christie.
Però, esclar, si ningú s'ha fixat en el cadàver, no pot ser una novel·la. Vull dir, és una altra cosa. I després hi ha una mena de... O sigui, dic accés perquè a partir d'aquell moment van sortint personatges i més personatges i més personatges i els va fer rodar tots, es va fent rodar tots alhora per recrear aquesta idea de que una festa que es desmadra, no? Que surt de mare, diguem-ne. És una festa que surt de mare per molts llocs diferents. L'accés és aquest, també. És un accés d'estil, és un accés d'històries, i és un accés metaliterari, si tu vols, perquè hi ha aquest joc constant amb els gèneres, amb el gènere policíac, però també amb el gènere pornogràfic, o eròtic, si vols dir-ne. Jo m'ha fet tornar a la lectura inicial, clar, jo el vaig llegir l'any 90, quan va sortir. O sigui, el primer cover que vaig llegir va ser Una nit al cinema, que l'havia publicat, que eren contes, i que l'havia publicat a Empúries. En aquella època, el Monzó, el Quim Monzó, cada vegada que li preguntaven quins eren els seus escriptors preferits, sempre acabava parlant de Robert Cooper. N'havia fet articles a La Vanguardia, fins i tot. Recordo un moment on havien sortit unes novel·les així com molt modernetes a Columna, a l'editorial Columna, sobre cocainòmens a Nova York, i llavors ell va dir, no sé per què publiquem aquests llibres quan no ha sortit res del Kubrick, no? I aleshores va publicar aquest llibre, i recordo molt bé, i més, diguem-ne, no recordava la data exacta, però aquest matí l'he buscada, el dia en què ell, el Kubrick, va presentar aquest llibre a l'Institut d'Estudis Nord-Americans.
La Festa de Gerald.
La Festa de Gerald. Jo hi vaig anar, la presentava el Juan Antonio sí. Mas Oliver,
Amic i traductor.
Amic i traductor, i el Coover va participar i va fer un petit parlament al principi en castellà, perquè ell parla castellà. Ja sabem que està casat amb una noia de Tarragona. La història també és bastant divertida, perquè la va conèixer com a marín quan van venir els marins, van atracar a Barcelona, i llavors ell passejant pel port. La Laura, per cert, Fernández, explica que es van conèixer a la granja La Valenciana.
Sí, a l'Orxateria, no?
Que ella, sí, a l'Orxateria, que ella situa a Diputació Aribau, i ara em faré una mica el Robert Cover, diria no era Diputació Aribau, era Gran Via Aribau. La de Diputació Aribau la van obrir anys després, però en aquella època, perquè jo hi anava com a estudiant de la facultat, era Gran Via Aribau, no? I aleshores, bé, és igual, vaig anar en aquella presentació i no he oblidat mai, i de fet no és que no ho hagi oblidat, ho he recordat moltes vegades, la lectura que va fer el Cover en anglès del seu text. Va triar un fragment i va llegir, doncs, potser 10 o 12 pàgines, i va fer totes les veus possibles. O sigui, tots aquests personatges que hi havia, doncs era capaç de fer la veu del narrador, aquesta veu interior que surt entre parèntesis moltes vegades, i la veu i els diàlegs, no? Que és l'altra cosa d'aquest llibre, que jo crec que és una festa també, en el sentit que hi ha uns diàlegs constants que, a més, són totals, o sigui, són tallats. Tu sents un fragment de diàleg com si estiguessis realment, com en realitat, jo crec que el Cover ens fa sentir voyeurs.
Sí.
O sigui, tu estàs, ja sé que això és una mica el que passa amb els narradors en primer, però ell, de la manera que ho fa, que és tot el llibre, 400 i pico pàgines, són aquella festa, des de que surt el cadàver fins que s'acaba la festa, diguem-ne, tu estàs allà passejant i veient, i vas sentint les converses i vas d'un lloc a l'altre, que és el que passa a les festes en general. És molt difícil tenir una conversa llarga. L'acabes tenint més dintre del teu cap, no? Que és el que fa el narrador, que no pas amb la gent que t'envolta, no?
Sí.
El que
moltes vegades l'han comparat, a vegades, és aquest punt de vista fins i tot un cert hiperrealisme descriptiu i així, amb el Nouveau Roman, no? Que jo crec que, en canvi, la tendència francesa no incorpora, com ell ho fa, aquesta banda de l'humor, que dèiem, no? De l'autoconsciència narrativa, sí. Que això també és molt xul.
No hi ha tant la cosa lúdica. Però sí, a Cover. Aquest efecte del Nouveau Roman es veu també a Cover. L'altre dia també llegia Nicholson Baker, que amb en Jordi n'hem parlat alguna vegada, que també té aquesta cosa descriptiva, que dius, hi ha un objectivisme salvatge, no? Però clar, aquí no només són objectivistes. Jo crec que no acaben de recordar mai el Nouveau Roman justament per això que dieu, no? I jo crec que per aquesta part que deies ara, carnavalesca, no?
Sí, excessiva, que a més et barreja... Això és que està molt ben trobat, perquè et barreja converses molt banals, personatges com aquell senyor Draper, no? Que senyor que es passa tota la festa recollint els rellotges dels altres, perquè el policia, l'inspector, que ara en podem parlar també, ha dit, no, aquí jo podré descobrir qui és l'assassí a través dels rellotges, per tant necessito tots els rellotges, que és una animalada suprema, però, i llavors aquest senyor es passa tota la festa buscant els rellotges i van passant les pàgines i de cop es reapareix i encara va buscant i va fent jocs de paraules amb el concepte temps, no? I això, que és molt banant, al costat, doncs, pots trobar-hi una conversa que té momentània amb aquest personatge que es diu Tània sobre l'art i sobre els quadres que ella pinta i, jo què sé, sobre moltes històries, no? Sobre moltes coses, vull dir.
Sí, que a més aquí, ara que menciones la Tània, hi ha un moment en què descriu coses que xerrava amb ella, que això em crida molta atenció també, com ho recollia la Laura al pròleg, no? Com una cosa que Tania havia dit una vegada sobre els miralls, no? Llavors, una cosa que havia dit, amb aquesta cosa d'aquest diàleg interior que té ell amb si mateix, que a més també juga molt amb coses que recorden que havien dit, que una vegada...
Cap a Grècia, cap a Itàlia...
No? Exacte, sí, fa com una recorregut europeista, no? I diu, una vegada, sobre els miralls com a símbol de la consciència o la imaginació. Potser parlàvem del seu quadre L'amant de Santa Llúcia, amb tots els ulls. Aquell amb tots els ulls.
Ah, sí.
Diu, llavors vaig recordar que havia comentat, i aquí hi veia una petita clocada d'ulls de Cobera al modernisme, no? Diu, que havia començat amb una de les seves petites paraules sobre la saviesa, la seva creença artística en la immersió, el flux de consciència, la visió interior, per oposició a la tècnica, l'estructura, la raó. De la mateixa manera que els miralls va afirmar eren paròdies dels oceans, símbols al seu torn del subconscient, de l'insondable, d'allò que és informe i misteriós, la raó i la invenció eren meres paròdies de la intuïció. Llavors, diu, és el que es podia esperar de Tània, no? Dius, bueno, però hi havia alguna cosa aquí que si et mires tot aquest llistat dius, però aquí m'estàs parlant de tot el que Cuber associava amb el modernism, no? Sí. Amb aquest modernisme novel·lès, doncs, intuïció, subconscient, flux de consciència. Sí. Diu, no, de l'altra banda hi ha, doncs, la paròdia, no? Diu, aleshores el que em va impressionar va ser la definició de la paròdia, la intrusió de la forma o la mort en la vida. Doncs, hòstia, aquí és exactament el mateix que fa Cuber. Te posa un mort en la vida, llavors hi ha, d'una banda, tota aquesta part mortificant, no?, de la raó, de l'inspector, sí, del cadàver, de tots els que van morint al llarg de la festa, perquè també en van morir més,
sí.
I després hi ha aquesta altra banda, que és la vida de la intuïció, no? I jo crec que aquí Cuber fa una miqueta aquesta mena de barreja de lo que seria una novel·la modernista o moderna, del que seria una novel·la postmodernista, no? Uh-huh. I te les fa totes en una dins d'una festa. Llavors, quan comences a mirar una mica amb això que deia, recollir totes aquestes converses que estan entre la banalitat, el vestig o la metafísica, perquè també en té, t'adones que està fent, que em sembla a mi, està fent una novel·la de totes les novel·les que es podrien fer en el segle XX, no?
Sí, sí.
Això, podies fer la novel·la modernista, flux de consciència, subconscient i interioritat psicològica, podies fer la novel·la de gènere, doncs això, que seria la novel·la pornogràfica, però també seria la policia,
sí,
la... i després te fa la seva, que és la barreja de tot això i alguna cosa més, no? I aquest alguna cosa més és, crec que és Cuber mateix, no?
Que totalment. Això és, és veritat, està ben vist, no? La plasmació de la proposta modernista i la seva pròpia cancel·lació en el mateix, en el mateix, en la mateixa història, que també és molt coberià. Hi ha un munt de contes, si el recordeu, que plantegen les infinites possibilitats de narrar, no? És a dir, quantes trames poden, un dels més clars en aquest sentit de Brixens and Descans, de l'Urban Mágico, és l'ascensor, no sé si el recordeu, que puja...
Un
tal Martin, no? És, puja a l'ascensor, que ha d'anar a la planta 14, que és on treballa, i en el primer paràgraf puja l'ascensor de manera natural. El segon paràgraf hi puja amb una noia, o el segon o un d'aquells, no recordo, perquè fa temps que... I de cop i volta l'ascensor comença a caure i els dos acaben junts en el terra d'ascensor. En un alt, és a dir, constantment tenim, sí, les possibilitats. Sí, això és, sí.
Bueno, és el mateix de Azotando a la Doncella, no? És, sí, la repetició i la variació de la repetició, i si agafes el primer i l'últim no tenen res a veure, sí, sí. Res a veure no, però són molt, molt diferents. I en canvi, quan els vas llegir seguint, penses, hòstia, m'estàs tornant a explicar el mateix. O sigui, és molt Borges, també, això.
Sí,
exacte. Hi ha un joc, sí. Molt metaliterari. Clar, tu has dit, el Borges has dit aquesta paraula, postmodern, que jo crec que, bueno, està molt bé. O sigui, que recuperar aquest llibre ara està molt bé, perquè probablement, i ho enllaço molt també amb l'edició que es va fer fa un parell d'anys dels contes de Donald Barthelme, no? Sí. Dels 60 contes. És a dir, tinc la impressió que hi va haver un moment on això era possible que passés en català. En castellà, la recuperació de Cuber és molt més gran. O sigui, qui llegeixi La festa de Gerald i vulgui continuar llegint, bueno,
ho té fàcil.
Ho té,
sí,
fàcil.
Sí,
en català...
La nit del cinema que va, sí, publicar Empúries, que avui és introbable, en Sessió de Cine, l'edició d'Anagrama, encara que hi és.
No? Exacte. No?
Sí, I Pàlido Fuego està recuperant, ha fet recuperant. El Pinocho Venècia, ha fet La Fogra Pública...
Ah, això,
sí,
mateix, sí. Veritat, Public Burning.
Clar, en català no, però hi va haver un moment on semblava que això era possible. I és molt curiós perquè hi... Clar, ens ho mirem amb la perspectiva dels anys i pot semblar gairebé fins i tot ridícul, no? Però hi havia una aposta pel minimalisme, també. O sigui, que era el canvi. De fet, l'entrevista que li fan al Robert Cuber a La Vanguardia quan ve aquí a presentar, diu, el minimalisme és molt avorrit. Jo penso, clar, si tu escrius això, per descomptat que ho has de veure com una cosa molt avorrida. Però és que en aquell moment està sortint Richard Ford, sí, i està sortint Raymond Carver, no? I és... la batalla, o sigui, la batalla a les escoles d'escriptura americanes d'Iowa, que és entre d'altres llocs on ell havia estudiat, la batalla és deixar, abandonar els models que han proposat els postmoderns, que són uns models bueno, d'explotar-te el cap, no? de donar-te una llibertat absoluta i abraçar en canvi aquests models del minimalisme de ser molt contingut i això, i esclar, i també penso que probablement aquell moment la societat americana rep o accepta molt millor aquests models minimalistes, que són molt més melancòlics i molt més, diria, molt més tristos, que no pas al Cuber que hi ha l'humor, que és la gran diferència. O sigui, també la diferència amb el Nouveau Roman. El Nouveau Roman és avorrit perquè és seriós. O sigui,
és
molt curiós.
Es pren molt seriosament ell mateix.
I avui dia intentes fer l'exercici i els francesos sort en van tenir del Lulipó i del Queneau, sobretot, del Raymond Queneau.
Es van quedar tot l'humor.
Que van, exacte, que van, s'ho van emportar, van canviar tot això, perquè si no, avui dia seria molt... I en canvi, crec que el gran valor probablement que li hem de donar al postmodern és que van mantenir el foc de l'humor, diguem-ne, que després avui dia, per sort, hi ha molts continuadors. És aquí no ho notem tant, però bueno, jo crec, ara, com que ell no ho pot dir, ho diré jo. Sí. Jo crec que el llibre dels Angles Morts, del Borja, és un continuador d'aquesta tradició, i és un gran continuador, i hi ha molt d'humor, i de fet, hi havia moments que rellegia La Festa de Gerald i veia picades d'ullet al teu llibre. O sigui, veia coses, pensava, mira, veus, d'aquí segur que conscient o inconscientment n'has begut. Però a mi també em passa, o sigui, rellegeixo el Cuber i penso, hosti, mira, això potser ho vas treure, quan vaig escriure certes coses, potser ho vaig treure d'aquí. És a dir, el pòsit que et deixa és molt durador, és molt, bueno, perquè hi ha un treball i un esforç creatiu brutal, que és l'esforç de la forma, de construir una història a partir de com l'expliques, no?
Som-hi, estem amb Pérez Prado, i ara ens sentíem Patricia, no? Per mi podria ser una banda sonora d'aquesta festa.
Sí.
D'aquesta o de la pel·li de Blake Edwards, no? Si recordeu.
Bueno, vaig pensar... Sí, dius,
el guateque
amb un mort.
És el guateque amb un mort, exacte. Vés a saber en quina època està filmada aquella pel·li i fins a quin punt no té a veure. No, està, també rescatava ara un moment del pròleg ben divertit, en Quim Monzó, en l'edició d'Anagrama, l'Urban Mágico, no? Però que comença explicant l'any 90 en un altre lloc que no és l'orxateria, a la Bohèmia, a la cerveseria, a la Bohèmia de Barcelona. Diu que estaven allà una colla d'amics reunits, robant les cartes de les altres taules. Era un lloc on les cartes on deia almejas, matxes, ostres, nècores, vígaros, mojama, i a la paraula vígaros, a totes les altres taules, anaven canviant la R per la M, amb la qual cosa van deixar que totes les cartes poguessis demanar vígamos també al llarg del sopar, no? I un dels amics era Robert Cuber i un altre era Mas Oliver Ròdenas, que estava allà també, no? No, però explica efectivament això, una de les idees que ara en Jordi Puntí destacava sobre el que tan sovint diem també a vegades en aquest programa de la forma, no? És a dir, de 3.000 anys de tradició literària i al final la cosa va més de com es diuen que no pas del que es diu, perquè al capdavall tot està una mica fet i la gent que té i que pren consciència del mateix acte de narrar, no? Això s'hi mira una mica més, no la banda francesa, sinó la banda que està amb aquest punt lúdic i metalúdic.
Aquí hi ha una cosa que recollint el que deia el Jordi Vansol, el minimalisme, no? Que aquest minimalisme també es va associar molt a aquesta representació de la vida als suburbis, d'aquesta infelicitat post-Xiver, no?
Exacte.
L'home melancòlic, alcoholitzat, amb un matrimoni infeliç, American Beauty-esc, no? Un adjectiu que acaba de sortir ara, que no mai havia sortit. Però no, aquella mena d'infelicitat de l'èxit, no? Hòstia, els americans, hem treballat per això i ara som tots una colla infeliços i d'on dreiperegem i és un horror. Llavors pensaves, ostres, hi havia alguna cosa en aquesta solemnitat minimalista que també permetia o va permetre reentrar o reintroduir un cert realisme amb aquesta solemnitat melancòlica, etc, etc, etc. I jo crec que una de les coses que allà, per exemple, Richard Ford mateix, que va ser un dels, això, amic de Carver, defensor, etc, deia quan parlava de Carver, era ei, però que aquesta pàtina realista del minimalisme, que tampoc és ben bé, que el minimalisme és hiperconscient de la seva forma i tal i qual, però no es va recollir tant. I en canvi, crec que la part més interessant del maximalisme, si voleu dir-ho així, no? Postmodern, cuberià, és que no només fa èmfasi en la forma, com dieu, sinó que entén que la forma és tot, és a dir, que d'alguna manera la manera com ens expliquem el món i com ens expliquem a nosaltres mateixos i com el representem no és innocent. I si un recull aquesta idea, diu, vale, si no és innocent, canviar-la, modificar-la, és un acte polític, llavors és on entenem, jo crec, la importància i l'aposta forta dels postmoderns, que no era simplement anem a jugar i anem a fer tonteries i anem a riure, que és, no, part de l'acusació famosa de Tom Wolfe anava per aquí, no? De dir, bueno, aquests senyors s'han tancat a imaginar-se mundillos seus que no interessen a ningú, són una colla de solipsistes.
Perquè els mundillos, no?, a la Foguera de les Vanitats són apassionants, també, vull dir que,
no,
que realment era algú que per criticar.
Sí, Tom Wolfe
no
allà,
bueno,
sí, sí, va fer una acusació absolutament delirant als postmoderns, als fabuladors, que els deia, els fabulistes. Però sí que és veritat que és una acusació que ha ressonat, no? De dir, bueno, són llibres excessius, són llibres complexos, perquè sí, perquè l'únic que fan és jugar i són llibres per escriptors, no? D'escriptors per escriptors. Jo crec que aquí una de les coses que s'oblida, que cal reivindicar, i que la Laura Fernández ho apunta en el seu pròleg, és que el joc amb la forma era justament un joc contra el món. És a dir, no ens agrada la manera com es representa el món, ni com es pensa, ni com s'explica. Però entenent que com es pensa i com s'explica és un acte polític. Si acceptem, i això ho hem vist aquí, es veu claríssimament qualsevol discurs de qualsevol polític, que no només diuen què s'ha de fer i què volen fer, sinó que ho fan apel·lant a una manera o una certa idea de món i a una representació d'aquest món. Clar, aquí, i a més Cuber en aquest sentit és potser dels més explícitament polítics. A La Foguera Pública és una novel·la de 500 pàgines, sí, on el narrador és Nixon.
Sí, sí.
Però que és un Nixon desquiciant. I a més un Nixon que quan era vicepresident, ell la va escriure abans que Nixon fos president. El deixa, bueno, no comentarem el que li fa en aquella novel·la, però li fa de tot.
Aquesta és de les que es poden, recentment es va publicar
en castellà,
sí, Pàl·lido Fuego.
Pàl·lido Fuego. Sí, sí. Però vull dir que té la faula política, té un conte recent sobre un, que va publicar, em sembla, el New Yorker, sobre un president també delirant i quasi totalitari, que és un Trump del moment, del qual assisteix a l'arribada dels aliens, els aliens hi disparen un raig d'aquests Mars Attacks, i li fan desaparèixer els genitals. Llavors només ho sap el president i ningú més. Però és tota la desfeta i la crisi d'aquest president, allò masculinista, no, agressiu, trampià, o trampista, però que ell sap que no té genitals. És com s'ensorra aquest individu, no? O sigui, que Cuber alhora sempre, crec, des de tot el que ha fet, sempre ha estat molt vinculat i sempre ha orientat, crec, la seva ficció a una intervenció política. I crec que desactivar el postmodernisme dient, bueno, són faules, no?, de senyors hipercultes per senyors hipercultes, crec que és no fer-li cap mena de justícia.
Sí, sí, no, totalment. Abans també ha sortit una figura, vaja, un dels grans robescenes d'aquest llibre, que és l'inspector. L'Ol Beltran ha portat avui un policia, no és un inspector, però és molt xulo perquè és sí, incorporat també, no, Adolf, de quin any és aquest llibre?
Això està publicat de fa molt poc.
També,
fa molt poc. Està escrit l'any 2019 per Robert Cuber i està il·lustrat per Art Spiegelman l'any 2020.
Bon,
i això justifica que aquí a la coberta hi veiem la imatge d'un coronavirus, tot i que pròpiament la història de Cuber no hi ha cap referència al coronavirus. Com que Art Spiegelman va llegir el text de Cuber i va comprometre's a il·lustrar-lo en plena pandèmia, doncs hi va posar també aquesta imatge d'una mena de globus amb unes puntes, no? La imatge característica. Clar, jo sóc un lector incomplet, recent de Cuber, i esclar, vull dir, al costat d'aquests mestres, doncs poca cosa puc dir. Sí que puc fer una cosa, que és anar justament al final d'aquest llibret que es diu Street Cop, policia de carrer, policia de a pie, perquè hi ha una entrevista, o hi ha una conversa més aviat, entre Art Spiegelman i Robert Cuber. Després, si voleu, parlem pròpiament del llibre, no? Però aquí, en aquesta conversa, diuen coses que són molt interessants i on que em ressonaven sentint-vos a vosaltres, no? Per exemple, sobre la postmodernitat. Robert Cuber diu que ell no se'n considera, que no accepta aquesta etiqueta, que fins i tot una vegada que feia una conferència on hi assistien tot de crítics, gent molt experta, doncs els va proposar de definir la postmodernitat o la literatura postmoderna, i diu que es van fer un panxó de riure perquè no arribaven enlloc. I de fet ell el que reivindica és, si és que es pot dir així, no? Ell es defineix com a realista. Diu que el seu realisme el va aprendre de Kafka. I de fet, aquesta novel·la, molt curteta, o aquest relat llarg que és Street Cop, ell diu, Robert Cuber, que és un exemple de la seva literatura realista. I si voleu, podem explicar una mica de què va, no? Qui és aquest Street Cop? I, per començar, l'inici de la novel·leta. Abans llegíeu el començament de la festa de Gerald, no? Doncs mira com comença aquesta. Hay un cadàver delante de un bar. És a dir, altre cop hi trobem un cadàver altre cop el protagonista és un policia, que no és un detectiu, sinó que és un policia que, a més, té un passat com a camell de barri, és a dir, com a delinqüent de poca monta, la ciutat, que, a més, és un absolut inepte en qüestions tecnològiques, i la seva ciutat és una tecnociutat amb carrers que es despleguen i que es repleguen constantment, en què els edificis caminen i van d'un lloc a l'altre, en què les coordenades canvien constantment, en què la gent porta cascos 3D per viure realitats alternatives, en què els carrers són sobrevolats per drons, per coets intergalàctics, és a dir, és una realitat que més aviat sembla correspondre a una mena de videojoc. I en aquí aquest detectiu, aquest policia de carrer, els seus companys són robots, el que ha de fer és intentar investigar un crim en una època en què tampoc és important d'arribar a cap conclusió sobre qui ha comès el crim. Hi ha uns sospitosos habituals, que acostuma a ser la gent pobra, la gent que no té llar, i els policies el que fan és atrapar-los i executar-los. Aquesta és, diguéssim, la seva funció habitual. Llavors, clar, amb tot el que hi explico, tot el que he explicat fins ara, millor o pitjor, potser un oient dirà, i això és realisme. Bé, des del seu punt de vista sí que és realista, perquè a última hora aquí de què estem parlant? Estem parlant d'una societat en què policies i delinqüents estan molt a prop, de fet moltes vegades es confonen, una societat completament deshumanitzada. Aquest policia, l'única relació més o menys humana, veurem ara, que arriba a tenir és amb una assistent digital de veu a través del mòbil, que es diu Electra, i després amb un zombi, amb una pasterada en què tampoc no sap ben bé què és dintre i què és a fora, doncs que també es diu Electra, en una botiga en què hi ha animals de companyia, perdó, criatures de companyia que són morts vivents. Bé, però a última hora estem parlant d'una societat deshumanitzada, tecnificada fins a la deshumanització, és a dir que jo llegint després l'entrevista amb Robert Cooper, o aquesta conversa entre els dos artistes, entre els dos creadors, sí que veus que hi ha una voluntat de retratar, més enllà de l'anècdota, de retratar profundament una societat, i fer-ho, a més, d'una manera crítica. I això ressona amb tot el que heu anat dient, no?
Interessant la part aquesta més tecnològica, no? Perquè una cosa interessant que potser alguns dies no recorden és que Robert Cooper va ser durant força temps un dels apòstols de l'hipertext, no? I va treballar, té un article molt famós a principis dels 90, crec que és, no? sobre les possibilitats, que lliga molt amb la seva manera també de plantejar les històries, no? Les possibilitats infinites que narrativament dona, no? Això, la literatura combinatòria, les trames que se solapen, que se superposen en alguns casos. El que passa que jo tinc la sensació, no sé com ho veieu, que 30 anys més tard l'hipertext, com passa sovint amb les coses vinculades a la tecnologia, ha quedat una mica enrere, no? Sí. Quan estem ja parlant de ChatGPT-4 i coses d'aquestes que se'n van més allà del que fins i tot Cooper podia imaginar, no?
Sí, ell va arribar a escriure un article en el New York Times que després va ser molt, en aquell moment molt venerat i després molt criticat, que era, volia ser profètic i venia a dir que la literatura tal com l'entenem s'ha mort perquè l'hipertext ho menjarà tot, no? I ell mateix a la universitat on treballava Brown va crear una càtedra d'hipertext i va d'especialistes en literatura electrònica. Després era una època on les possibilitats eren molt menors, eren aquells CD-ROMs que jo me recordo
tot sona comprat, tan antic,
sí, ja. És que un CD-ROM d'Alícia al País de les Meravelles on tu llegies i podies, diguem-ne, clicaves en una paraula i et sortien imatges de l'adaptació de Walt Disney, o sigui, que això era l'hipertext en un principi. Després ell va pensar més en la idea de la novel·la col·lectiva, no? D'aquest cadascú i anava afegint i tu podies, i per tant la llibertat era màxima i d'alguna manera quedava difuminat la idea de l'autor, tot això. Però és veritat que va evolucionar cap a una banda, és que potser el món va evolucionar cap a una banda que no era previsible en aquell moment i que tot s'ho va menjar. I imagina't, jo ara tu deies això, jo estava pensant què deu pensar ell avui del xat, aquest famós, no? O sigui, fins a quin punt li deu semblar una aberració o no, potser li sembla una cosa de grans possibilitats, no? Tornant un moment a la cosa postmoderna que deia l'Adolf, és que jo crec que es pot ser realista i postmodern alhora, sí. No? I de fet no són elements, i crec que aquesta novel·la, La Festa General, és molt realista en moltes coses, de fet és hiperrealista, sí, fins i tot, perquè hi ha una voluntat de detall i de descripció detallista. El que passa és que aquest excés també que comentava al principi a vegades d'alguna manera et distreu i penses, no, esclar, ostres, la manera en què va explicant un cop i un altre que la sang ho ha cobert tot, diguem-ne, no? I sí, que tots aquests personatges van plens de sang, és, diguem-ne, clar, és que segur que passaria això, si ens ho, diguem-ne, el que passa és que no, d'alguna manera, suprimim aquesta imatge mentalment perquè no ens atreu, no? I, diguem-ne, hi ha un narrador policia, de novel·la policia, que no ho faria. Llavors ell agafa aquesta idea i la porta cap a una altra banda, no? Igual que la... A veure, abans d'entrar ho comentàvem, en el registre de la novel·la pornogràfica o eròtica, hi ha poques coses tan paròdiques com descriure un diàleg entre una dona que està fent una fel·lació al seu marit i aquesta dona parla, i evidentment parla amb la boca plena, i per tant explicar-ho, explicar això, descriure-ho en paraules, és molt complicat, i ell se'n surt molt bé i és molt divertit, diguem, no?
No, només una cosa amb això del realisme, que és també per anar afegint capes a la novel·la, i jo crec que Cooper en general. Cooper, de tots aquests autors de la generació seva, allò Heller, Pynchons, etc., crec que Cooper és un dels que és més corporal. És a dir, un dels seus jocs amb els contes de fades, per exemple, i pensant en l'Azotando a la doncella, que hi ha la frase, tu dius, és, no, spanking, no?
Spanking the maid.
Hi ha un cos allà que pots assotar. I després el Zarzarossa, que també és un altre llibre.
Sí, que també està
anagrama. Que també és anagrama i que és absolutament brillant, que juga amb la Bella Dorment, no? Però clar, crec que en el cas de Zarzarossa es veu molt clar, Briar Rose, que és en anglès, no? Que era, agafa la idea d'una Bella Dorment, com fa molt amb molt dels seus treballs amb el contes de fades, que és una de les coses que jo crec que Monzó li va diguem-ne robar, per dir-ho així, Li va prendre, s'hi va inspirar, digueu com vulgueu. Que és aquesta idea de dir, d'acord, la Bella Dorment, no, ens passa no sé quant temps en un bosc dormint fins que arriba el príncep blau i tot. Però què fa Cooper? Diu, molt bé, però aquesta Bella Dorment tindria un cos, i què li passa en un cos si el deixes no sé quant de temps en un bosc? Llavors el conte o la novel·leta es dedica a una i altra vegada a explorar, doncs, què li podria passar en un cos d'una dona dormida al mig del bosc. Clar, tot, des d'això, violacions salvatges fins a, doncs, no sé, podridures, animals que la mengen, la intempèrie. Llavors, clar, t'adones que Cooper, part del seu treball, diria, amb tots aquests mites, amb tots aquests contes de fades, amb totes aquestes idees, que són imatges o que són conceptes, el que sempre fa és aterrar-les i donar-los cos. I un cop els hi dona cos, comencen a passar una sèrie de coses que no passarien i jo crec que aquí, part del joc amb el gènere és aquest, en una novel·la del segle XIX en el qual l'investigador és l'encarnació de la raó pura o de la lògica deductiva. Diu, sí, és la lògica i és l'encarnació d'aquesta raó, però és encarnació, és carn. I aquest tio té un cos i es mou entre altres coses, i aquests cossos, doncs, que els hi passa? Que tenen gana, que estan cansats, que suen, que sagnen, que tenen ereccions i que s'exciten i que segreguen i excreten líquids i... Clar, aquest és molt el món de Cooper, que és, no? No sé si us ha semblat la festa. Hi ha una carnalitat constant en tot.
Antieròtica, d'altra banda, és a dir, que és una carnalitat que...
Clar, que hiperrealísticament això es mateix torna absolutament antieròtica, es torna brutalment detallada.
I això és una cosa interessant també destacar d'Azotando la doncella, és a dir, que seria també, segons com, un títol cancel·lable avui en dia, i en canvi el gest no ho és, no? El gest narratiu o el tipus de fórmula que proposa, no? Que...
No hi ha molta potència també en les... No hi ha molt contingut filosòfic també en per exemple, en la festa de Gerald. Molta potència en les idees. Jo he anat agafant-ne alguna, perquè després també m'ha ressonat a l'Street Cop, que no ho he dit abans, en castellà està publicat per Reservoir Books. És a dir, per exemple, la preocupació que hi ha pel temps, no? El joc entre l'espai i el temps, que dona peu a una disquisició per part de l'inspector Pardew, no sé si se n'ha de dir així, i que, per exemple, també es troba a Street Cop, que és una novel·la, repeteixo, que va escriure l'any 19, això vol dir prop de 90 anys, i només en llegiré un petit paràgraf, no?, sobre espai i temps. Diu: el espacio y el tiempo se habían enredado por alguna razón, y el tiempo había pasado a ser más un lugar que un flujo para contener el pasado y el futuro del mismo modo que contenía el presente, mientras que la ciudad imitaba la experiencia temporal tradicional con sus mutaciones incesantes. per exemple, no? Que et deixa, et retruny, no? És a dir, li vas donant voltes i li trobes realment un sentit, però és que també a la festa de Gerald et trobes moltes idees, a vegades també, per exemple, aquesta confusió en la seqüència del temps, què és abans, què és després, què és interior i què és exterior. Doncs això també, amb una novel·la que no és tan excessiva, perquè tot just és un llibret que fa 100 pàgines i ja veieu que el format és molt i molt petit, doncs també t'hi vas trobant aquestes obsessions i expressades d'una manera, obsessions o com se n'hagi de dir, no? I expressades d'una manera molt suggestiva i realment molt interessant. No sé si hi ha algú que s'hagi dedicat, probablement sí, a donar-li una mirada filosòfica, no? A les ficcions de Cooper, però tenen molta força, trobo.
Sí, és curiós perquè jo distingiria entre les, diguem-ne, les reflexions que li surten al narrador, el mateix Gerald, Ger, fins i tot, exacte, no? N'hi ha una altra, n'hi ha una que no deu ser poc coneguda, deu ser una amiga, poc amiga, que li diu Jeffrey. I diu, no, Jerry. No, dic, una cosa són aquestes reflexions, que és molt en la línia del que tu dius, i després crec que les el contrapunt és l'inspector, que quan reflexiona... O sigui, de fet, l'inspector, en el moment en què resol, entre cometes, el crim, també deixa anar tota una filosofada que no té, diguem-ne, que no té gaire realitat, té com, bueno, no saps per gaire per on agafar-te'l, no? És com si el personatge adoptés una postura de personatge, és a dir, no de persona, sinó de personatge, no? De tenir molt clar que està fent un paper, no? I aquí a mi m'agrada molt, o sigui, els fragments de... En realitat m'hauria agradat llegir, trobar aquests fragments en anglès quan ell parla, perquè crec que intueixo que imita l'estil de... O sigui, la Laura Fernández parla al principi d'Agatha Christie, sí. Hi ha un Poirot, no? De fet, treu una pipa. Hi ha un moment on treu una pipa blanca, aquest home, i fuma en pipa. I...
És que és ridícul.
És que ja ho veus, que ja...
Sí, és absolutament performat, no?
Totalment. Sí. I al mateix temps van dos policies que són l'encarnació del policia actual americà, que no té cap problema per començar a repartir, no? I si convé treure la pistola, treure-la, no? Però sí, aquest Perdiu per mi és una imatge del policia anglès, i crec que quan parla tinc aquesta impressió. M'agradaria llegir-lo en anglès perquè crec que reprodueix això, cosa que em porta a parlar també de la bona traducció del Jordi Larios. No sé si esteu d'acord, que crec que és molt molt fina, que hi ha, sobretot en la part dels diàlegs, és molt difícil reproduir doncs aquesta llengua viva, i és una traducció que pel que es veu és revisada, però que és de fa molts anys, i hi ha moments, fins i tot com que el Jordi és poeta, hi ha moments on jo li he detectat que hi ha una voluntat rítmica de fer gairebé poesia. O sigui, hi ha un lloc on, per exemple, el Gerald parla de... Bueno, el Gerald es passa tota la festa, diguem-ne, i tota la novel·la mirant-se amb la Allison, sí, que sí. És una mena de projecte de rotllo o de rotllet que va avançant, i a vegades va i a vegades no va, no? I hi ha un moment on descriu els ulls d'aquesta noia i diu, els ulls basals obscurs de pur desig, no? I això és un decasíl·lab perfecte. Cool. Està col·locat allà al mig i el llegeixes, i és que hi ha el ritme de la sí, prosa sí. T'hi porta, no? Mm. Sí que és una altra de les moltes virtuts, penso.
Totalment.
Que
de fet, la Laura Fernández, si recordeu, destaca en una conversa amb Robert Cooper, que el mateix Cooper deia que li semblava que la traducció catalana era la més ajustada a la dificultat del que, o si més no, el que lingüísticament ell va fer, no? amb aquesta festa de Gerald. I una altra de les coses que deia en Jordi m'ha fet pensar, a propòsit efectivament d'aquesta performance, aquesta paròdia gairebé de l'inspector, que certament que està més a prop, més que no pas d'Agatha Christie o de Déu Negrets, que també té alguna cosa d'això com a configuració, tota la història de, si la recordeu, de Murder by Death, d'un cadàver a les postres, no? On efectivament també hi ha aquesta cosa d'espai tancat, i on hi ha paròdies de personatges, és a dir, hi ha la paròdia d'en Poirot, i la paròdia de, que seria Sherlock Holmes, el que seria també Miss Marple, no? I tota aquesta sèrie de personatges, que té molt a veure amb una altra dimensió important, no únicament amb Gerald, sinó amb altres, també a Zotando la Doncella. Jo crec que és la teatralitat, amb molts casos, no? La concepció teatral des del punt de vista de l'espai d'una cosa que podria ser angoixant. En Borja molt perspicaçment ha citat abans quan entraves a Buñuel, no? A l'Àngel Exterminador, aquesta cosa així que de tenir-los tots allà i que passin moltes coses, que tu amb els personatges, en fi, que els pots moure amb un punt un cop més, no, d'humor, que jo crec que li dona una teatralitat beckettiana lúdica gairebé.
És una mica l'Àngel Exterminador sense angoixa, no?
Això mateix.
Aquesta novel·la, si li treus l'angoixa, dius, escolta, és el que hi ha, estem tots tancats en una festa perpètua, i la vida i la mort, el sexe, l'amor, l'envelliment i el que sigui, es gestionen aquí, no? I passar tot en aquest marc. Jo amb això que dèieu de la performativitat, clar, s'ha de tenir en compte que la major part dels personatges de la novel·la venen del món del teatre, és una trup teatral.
Sí, sí.
Que hi ha un paio que està gravant imatges i que estan, no?, que se'ls graven els uns als altres. I després, llavors hi ha una cosa d'aquesta performativitat o aquesta teatralitat, que també és una idea molt, molt de l'època, que ja havia començat també amb altres postmoderns i que l'assajaven, de dir, bueno, al final és tota aquesta sospita de sobre aquesta certa idea de la identitat clàssica humanista, no? De dir, no, un és el que és en la seva interioritat, no? I en el nostre món i en la nostra consciència, i som més el que som quan estem sols a casa, no? Allà d'alguna manera ens expressem, perquè allà no hem de negociar amb ningú i no hem d'actuar davant de ningú, i en canvi quan sortim a l'infern de les relacions socials, perquè és un infern, doncs perquè hem de cedir, hem d'amagar, hem de fer una mica estrafer certs codis o ser amables amb gent que no ens acaba de caure bé. Bueno, entrem en tot aquest món de la comèdia humana en el pitjor sentit, no? El que passa és que aquí em sembla que Cooper, com tot molts d'aquests postmoderns, penso en Barthes, no? Penso en Barthelmy mateix, no tenen tan clar que un sol a casa sigui la màxima expressió de si mateix. És a dir, crec que una mica capgiren aquesta idea, que quan nosaltres estem actuant és quan no som nosaltres mateixos. Al contrari, Barthes té una segona novel·la que es diu The End of the Road, La fi del camí, que juga justament amb la idea d'un personatge que quan no està sol es paralitza. Llavors queda paralitzat i es desperta al cap de no sé quantes hores, se li ha fet fosc, no recorda res. Llavors se'n va a un guru, que després resulta que és un frau, però un guru d'aquests californians, que li diu, no, el teu problema és que sempre has d'estar representant un rol. Tu ocupa't de sempre estar jugant un rol, de marit, d'amant, d'amic, de cosí, de professor, del que sigui, i estaràs bé. Llavors no et paralitzaràs, et paralitzes perquè quan ha de sortir el teu jo, allà no hi ha res, no? I em sembla que hi ha alguna cosa de la Festa de Gel que també juga amb això, no? Que és tu, gairebé com si el mort fes de mort, no? L'inspector fa d'inspector, el narrador fa de narrador, no? I és una mica aquest desdoblament que fa que també sospitis de hi ha algú aquí realment. És a dir, hi ha molts personatges, hi ha molts actors, però hi ha algú? Sí, no ho tinc clar. Sí. No?
És això que deia del detectiu que fa de personatge, que és fa de personatge, detectiu, no? Fa de detectiu. I en realitat, és, jo crec que una de les claus és això que tu dius, que són una trup d'actors, que jo no hi caia gaire, de dir, com a mínim, no, ho vas veient a mesura, bueno, sí, sobretot a partir de la mort a l'arròs, que és qui ha més convocat més, no? I que tothom ha girat al voltant. I és veritat, o sigui, que aquesta sensació que tots saben una mica què hauran de fer, no?, en algun moment, i que alhora hi ha una cosa que per mi és molt també de l'època, que és la promiscuïtat. Que hi ha una gran promiscuïtat.
Sí,
de, bueno, o sigui, hi ha escenes que penses, això, en la moral de l'època, diguem-ne, dels anys 80-90, ho començava a acceptar, però, bueno, fins aquí, per exemple, no? Vull dir, aquesta cosa de que és com si la festa en si fos un territori de llibertat extrema, no? Perquè tu pots estar al lavabo netejant el cul i pot entrar una persona i asseure's allà amb tu i xerrar mentre pixes, no? Vull dir, jo què sé, hi ha una quantitat de moments d'aquests que trenquen, no diré la versemblança, però sí que trenquen els estereotips, no?, que tenim del que podria ser una festa. O sigui, en tot cas, és allò que passa en la foscor, i en canvi qui no passa en la foscor, sinó que passa en plena llum. No?
Sí, hi ha moltes coses aquelles apocals. Hi ha una altra pel·li que em venia al cap de tant en tant, que és, no sé si la recordeu, La tempesta de gel, de Lang Lee,
bueno,
amb Kevin Klein, no?
Porto el llibre.
Que també és això, perquè fins i tot hi ha promiscuïtat i molt de l'època.
De fet, crec que, mira, per això el portava, crec que si hi ha una evolució d'aquesta novel·la és Rick Moody. O sigui, Rick Moody, que és un escriptor que no s'ha prodigat gaire, però probablement és de la seva generació, sí. Va néixer l'any 61, probablement és l'escriptor que ha entès més bé aquest món i l'ha desenvolupat cap a noves formes, que ja són les formes més de la societat del segle XXI, si vols. Però aquesta novel·la, que és de l'any 94, em sembla, no em recordo ara exactament, sí, 94, doncs és això també, o sigui, és una festa amb intercanvi de parelles, sí, on no hi ha un mort fins al final. Sí, sí. Però bueno, és igual. Jo crec que i que hi ha molt diàleg, sí. I diàlegs que poden ser molt divertits, el que passa que sempre tenen un pes dramàtic que té la mateixa manera de narrar del Rick Moody, que potser és una mica més convencional, però que per mi és una gran novel·la i una gran pel·lícula.
Sí, tant. Veus, no recordava l'edició aquesta. Jo,
que, per cert, està traduïda al català, ningú ho sap. Això és una novel·la que la va treure una editorial que era Llibres de l'Índex,
sí,
fa uns quants anys, sí, i va La tempesta de gel, molt, molt recomanable.
I tant. Jo n'incorporo una altra que també està al català, en traducció diria de Joan Casas, a publicar a Angla, que es diu Que comenci la festa. És una novel·la que té uns 10 anys, a Niccolò Maniti. Maniti és un autor, és un novel·lista italià, també ha fet contes, que va fer, inicialment va formar part d'allò que se'n va dir els caníbals, no? Amb alguns en l'òrbita de Mondadori i companyia, i després va fer algunes coses molt angoixants, com Déu mana, o Jo no tinc por, algunes novel·les que també estan traduïdes a Empúries. Que la festa comenci, i ara que veu també molt d'aquest esperit geraldià, d'aquesta teatralitat, la festa és absolutament tronada, hi ha un munt de personatges, un munt de veus, i tots ells tenen aquest punt d'actoral o performàtic, també fins i tot amb un accent, en aquell cas, sobre el món editorial i sobre els escriptors, que els deixa, en fi, molt, molt ridículs, que això també té una certa gràcia mirat des de dins del sector, però també amb el concurs, per exemple, d'una secta satànica que acaba introduint-se en la festa, és a dir, tot acaba sent d'una tonalitat controlada, però jo crec que aquest és un bon títol a qui li agradi fer aquest fil, no? Anem de l'any 85 de Cooper a l'any 90 i escaig, de Rick Moody, i en Maniti l'any 2014 s'incorpora amb aquesta, que comenci la festa. A més, el títol ja va per aquí una mica, no?
Jo diria que com a festes literàries que també val la pena de posar en aquesta sèrie, jo hi afegiria L'aigua que vols, de Víctor García Dur.
Home, i tant!
Que al final és tota una novel·la orientada cap a una festa, sí. En una festa en la qual m'hi feies pensar abans que parlaves de la qüestió rítmica dels diàlegs, no? En el qual acabes tenint diàlegs que cada cop es fragmenten més, s'acceleren més, i crec que també recull molt bé aquesta tradició de que en la festa és allà on passa alguna cosa que no pot passar enlloc més, no? El que passa és que sí que amb aquesta línia bunyuelesca i cuberiana, el que passa en la festa també té un to particularment sinistre. I allà on Buñuel hi ha una cosa existencial, crec que Cuber treu aquesta cosa del cos, no? I de la carnalitat i d'aquesta obscenitat que sembla que passi a ser el lloc d'una certa lectura sociològica o social, no? O moral, fins i tot d'una classe, de la classe burgesa americana als 80. També en el sentit que se n'ha dit molt de la festa de Gerald, que és gairebé com aquesta mena de decadència romana, no? És com assistir a la decadència de l'imperi, no? I que una miqueta...
El declivi de l'imperi americà, és una altra pel·lícula,
similar. Clar, perquè en aquest imperi americà el seu declivi es fa puntualment a cadascuna de les festes, no?, que celebra. I pensar que aquí hi ha una idea molt, molt bonica, que el declivi no és tant un moviment històric clar que passi al carrer, sinó es va gestant una i altra vegada en petites festes que celebren a les cases, no? En aquest cas, a la casa de Gerald. Però que al final el que s'hi observa és això, o sigui, tot el, bueno, no ho comentarem, però tota la deriva orgiàstica que es barreja amb tot aquest element del conte de fades, crec que apunta una mica cap aquí, no?
Tinc entès que ell va escriure una continuació després, no? Però no, jo no
està,
la veritat, no l'he llegit, no sé si...
Com potser està publicada en anglès,
no ho sé. No, tinc entès, però no.
John's Wife, no?
Sí, exacte.
Jo no l'he llegit, no.
No, jo tampoc.
No, però mira, veus, això de publicat o no, és interessant, també és interessant no acabar sense repassar-ho i reivindicar-ho, perquè han anat sortint diferents títols i diferents editorials, però jo crec que una de les coses que hem d'agrair a Quan es crema és que recuperi aquest títol singularment, La festa de Gerald, amb una gran traducció revisada en Jordi Larios, però també voldríem molt més Cuber en català. Dèiem abans la nit del cinema, no? A Night of the Movies, que és curiós perquè l'original es diu A Night of the Movies, aviam, la tinc aquí a l'edició d'Anagrama, You Must Remember This, sí. Que és la, i en canvi aquí ho han traduït per Sessió de Cine o Toca l'altra vez Sam, no? Sí, sí. Adaptant aquesta, la famosa cançó de Casablanca, que de fet també hi ha una reescriptura del sí, Rick, sí, boníssima, sí.
Com... bueno, i fixeu-vos, allà què torna a fer? Torna a posar-hi el cos,
sí, exacte,
és a dir, torna a introduir com tot el Gilda. Sexe i tota la tensió que sí, hi havia, sí, entre els personatges, que òbviament la pel·lícula original doncs havia de censurar i deixar fora d'escena,
deixar implícitament, no? Amb un tipus de subtilitat que ell no treballa, no, que perquè no li interessen, no, altres coses, no, però ho dic per això, perquè l'edició d'Empúries a la nit del cinema està, és introbable, m'imagino, i la resta de títols que anem dient, no? De Azotando la doncella, Zarzarrosa, fins i tot El Urgón Mágico, la primera, el seu primer llibre, diria, la primera col·lecció de relats, sí. Projections and Descans, tan important per entendre el seu món, no? Que és un petit clàssic modern, doncs caram, que en català no s'hi atreveixin, vull dir que a veure, tal de vegada, no? Ara heu començat a fer, heu, perquè tu hi ha alguns casos, com a prologuista, així, Barthelmy està tenint una nova vida en català, que celebrem molt. Els postmoderns, ara citaves John Barthes, no li recordo un català gran cosa, tampoc.
No,
no, per
no
dir que res, no?
Res, absolutament.
Res, res. Diria que res.
L'òpera flotant no hi és.
Se'n podria fer l'òpera flotant, se'n podria fer el Perduts a la Casa Encantada, que és també un altre clàssic,
sí, sí, un clàssic de la postmodernitat. Sí, sí.
Per pensar en coses assequibles. Sí que és cert que tant Cuber com Barth després tenen novel·les d'aquestes de 800.000 pàgines, que jo entenc que per un editor ara mateix és difícil d'assumir, però sí que se'n poden fer, tenen coses curtes i tenen coses absolutament brillants. Els últims contes que porta fent Cuber els últims anys són una meravella. Jo si res del que hem dit m'ha de convèncer ningú, com a mínim llegiu, busqueu-lo, perquè més és, el trobareu en obert al New Yorker, crec que és, un conte que es titula Going for a Beer, allò, sortir a fer una cervesa, que és, són dues pàgines i mitja, que a mi sempre m'ha fet pensar, sabeu quan Picasso dibuixa un colom d'una línia?
Sí.
Que has hagut de dibuixar tota la vida per fer això? Doncs el conte de Cuber, aquest Going for a Beer, és, has hagut d'escriure milers i milers de pàgines tota una vida per poder fer això en un conte. No diré res més perquè llavors us els esguerro, però si algú té alguna curiositat, sisplau, feu-me cas, llegiu aquestes dues pàgines i mitja, en què, altra vegada, el que deia l'Adolf, introdueix tota aquesta qüestió metafísica, filosòfica, però, i aquesta pregunta pel temps, però sense cap debat, o sigui, simplement la posa en pràctica i explica una vida en dues pàgines i mitja que és absolutament magistral.
Jo afegiria només una coseta, que és que si heu llegit o quan hàgiu llegit La Festa de Gerald, un exercici molt interessant és tornar a llegir Benzina, de Quim Monzó, perquè és una novel·la escrita a l'ombra de Cuber, quan Cuber en Quim encara no s'havia traduït, perquè és, la Benzina és del 83, i això és del 86, no? Hem dit, em sembla, va sortir allà, el 86. Però clarament hi ha un joc, de, per mi, en Benzina, de jugar amb els gèneres i subvertir-los amb diferents gèneres que els vas trobant al llarg de la novel·la, que funciona molt bé. Que crec que està molt, molt en la línia també dels contes, de El Urgón Mágico.
Avui que parlem també de, no, de diferents temptatives de narrar o diferents maneres d'explicar la mateixa història, això és el que va fer Nino Rota amb aquest clàssic de Pérez Prado, que és el Patrícia, i ho va fer ni més ni menys que parlant de Sonora, com sabeu, de Dolce Vita, que va sonant com una mena de ritornello al llarg de tota la pel·lícula. En Jordi ara deia, els que heu llegit o després de fer-ho La Festa de Gerald, aneu a buscar Benzina. Aquest és l'únic algoritme que ens interessa en aquest programa, les recomanacions humanes i no pas informàtiques, en el que avui ha estat o ha intentat ser un homenatge a Robert Cuber, a La Festa de Gerald, aquesta grandíssima novel·la, i a tota una manera d'entendre la literatura que en alguns casos es troba a faltar i que tant de bo, sobretot, es troba a faltar en català. Per tant, des d'aquí convidem no només la cervesa o el conte que ara en Borja recomanava, sinó tota la resta de títols de Robert Cuber, a recuperar-los, que el puguem llegir, que perdurin per les noves generacions, la gent que li interessi llegir amb aquest punt d'exigència, però sobretot amb la satisfacció del que en surt com a experiència lectora d'un llibre com aquest. Per tant, moltes gràcies per compartir avui la passió cuberiana. Amics, en Borja, Jordi, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Adolf Beltrán, avui amb l'Isma Cebrià, el control tècnic, la Dolors Joanola i Robert Cuber i una mica Nino Rota, va.
Ciutat Maragda,
amb David Guzmán.